Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Avui comencen a Lloret de Mar les jornades de Cúller amb el 14è aniversari d'agermanament. Lloret celebra la 21a edició de les Jornades de Cúller amb una desena d'activitats. Des d'avui mateix, des de la Casa de Cúller, rebran els paisans i celebraran el 14è aniversari d'agermanament amb una trobada que s'allarga fins diumenge a la tarda. Avui mateix els participants gaudiran d'una visita guiada als Jardins de Santa Clotilde i una sessió de teatre i música. A les 10 de la nit es farà el sopar de germanor. L'endemà, dissabte al matí, s'exposaran i es degustaran productes típics de la terra i es farà la presentació del llibre Les Manos de l'Alaví. I a més hi haurà actuacions dels alumnes de diferents associacions culturals. L'última jornada serà diumenge amb una cercavila des del pavelló municipal d'esports fins a la plaça de l'Església, on se celebrarà la Santa Missa a partir de les 11. Una hora més tard es farà la missa rociera a la parròquia i després una rosada popular. Parlarem de tots aquests actes en un minut amb el amb el president de la Casa de Cúller, que és Dani Torrente. Molt bon dia a tothom, som a divendres 2 de novembre. Benvinguts a l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. A continuació presentem la resta de temes que tractarem. Els avança el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Després de parlar de les jornades de Cúller, obrirem plana esportiva per anunciar els partits de competició més destacats de cara a aquest cap de setmana. També centrarem l'atenció en diferents activitats programades per dissabte i diumenge, com per exemple la sessió del Racó dels Contes, titulada Cuentos de Otoño, a càrrec de la companyia La Minúscula. També ens farem ressò d'altres propostes d'aquest dissabte, com les que organitza l'Esplai Shalom, inspirades en la festa del Halloween. El nou taller infantil Upesques, que es durà a terme cada dissabte d'aquest mes de novembre, i el Museu Inferno, el nou joc d'Escape Room al Museu del Mar. Anunciarem els dos espectacles que arriben aquest cap de setmana al teatre. Aquest dissabte representa Les Expertes. Escoltarem la directora Ángeles Vázquez i per diumenge es durà a terme la funció contraescena. Entrevistarem una de les intèrprets, Maite Olmedilla. Acabarem recordant que diumenge el Xinuixant organitza una sortida a Sant Pere del Bosc i que el barri dels Pescadors celebrarà la castanyada amb tots els veïns.
I com sempre també ens posarem al dia amb el temps, els diaris i els titulars. Comencem, us saludem amb nom de Rosa Giral, Maria Joan Comartí, Josep Altafulla i Moisès García. Us acompanyem en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
I el primer que fem és interessar-nos per la previsió meteorològica d'aquest divendres i també del cap de setmana. Saludem Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem aquest divendres encara amb núvols que no són del tot espessos, però es faran més espessos segurament a mesura que avanci el dia. Ens està creuant un front que no és molt actiu, no deixarà pluja, però sí que mantindrà el cel enterbolit avui i fins i tot en alguns moments el pot arribar a tapar del tot. De totes maneres, insistim, no caldrà el paraigua i de cara als dies vinents seguiran els canvis de temps. Aquest dissabte començarà amb sol, però de cara a la tarda i vespre els núvols poden tornar a anar en augment. Diumenge pot començar, de fet, amb bastants núvols també, igualment, però sembla que les possibilitats de pluja en aquest altre canvi de temps seran molt escasses. I en tot cas haurem d'esperar a dilluns, sobretot entre dilluns a última hora i dimarts al matí sembla bastant probable una nova tongada de pluges que podrien ser fins i tot abundants. Sembla que serà bastant curta i que podria fins i tot afectar-nos bàsicament durant la nit, aquesta tongada de pluges, però també s'entreveu bastant probable igualment de cara a aquestes últimes hores de dilluns de la setmana que ve. Pel que fa a les temperatures, els dies vinents es mantindrà aquesta sensació ja més normal de tardor, fins i tot el termòmetre pujarà una mica de cara a diumenge, que serà el dia més suau de moment d'aquest inici de novembre, però caldrà tenir en compte el vent, que tot i que es deixarà sentir sobretot al nord de la Costa Brava, també en forma de tramuntana una mica gregalada, s'anirà deixant sentir fins i tot a la selva marítima aquesta tarda i demà al matí, fet que farà que la sensació de fred augmenti o sigui una mica més notable del que marqui el termòmetre.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. Des de la caserna de la policia local a la zona del Rieral es registren 10 graus i un 91% d'humitat. Al carrer Sant Pere, 11 graus. I una informació d'interès, el nostre col·laborador Jaume Mas de Vall ens informa que durant tot el mes d'octubre a la zona de Mas Baell s'han registrat a les pluges 159 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Repassem les portades dels diaris i comencem amb l'edició gironina del diari El Punt, que avui titula Allau de solidaritat, en una portada doble en què es mostren diferents cartells que ha publicat El Punt avui. En total són 500.000, s'exposen només uns quants. Són obres d'artistes coneguts i de molta gent anònima en suport dels presos polítics catalans. I dos titulars més que deixa el diari El Punt a la seva portada. En plana nacional, l'advocat de l'Estat afegirà a la sedició el delicte de malversació. La Fiscalia presentarà també avui la curació i mantindrà la rebel·lió. I a Girona marxa el mal temps i les fires llueixen per Tots Sants. Girona es torna a desbordar de gent el dia de la gran festa. Per la seva part, el diari de Girona titula El bon temps permet omplir Girona de gent i actes. El nombre de visitants de la Fira de Mostres cau un 11,3% per la pluja i el fred, i les barraques volen un tracte similar al dels firaires que poden allargar l'estada. Altres titulars del diari de Girona. La sanitat pública no pot atendre totes les peticions de fecundació in vitro. Pere Navarro vol limitar a 30 km/h la velocitat als carrers de les ciutats. Una reforma d'Hisenda pujarà els impostos autonòmics. Més titulars. A Bellcaire, l'Ajuntament suspendrà la tramitació del camp de vol. Alerta per la construcció d'una granja a tocar d'un estany de l'Albera. A Girona, un atracament frustrat a una joieria acaba amb dos detinguts. I un últim apunt, en aquest cas d'esports, jornada de futbol i passeig pel barri vell. Els gironins i els visitants van poder gaudir de l'entrenament amb portes obertes del Girona Futbol Club.
Més titulars de la jornada els trobem a els diaris El País. Diu que l'advocacia de l'Estat acusarà de sedició els líders del procés. El diari Ara, també en la mateixa línia, diu que l'advocacia de l'Estat acusarà de sedició i no de rebel·lió. La Vanguardia, l'advocacia de l'Estat rebaixa de rebel·lió a sedició. Mentre que el diari ABC titula Sánchez segueix cedint. La Razón, avui obre amb Sánchez consuma el gest. L'advocacia de l'Estat no veu rebel·lió. El Mundo diu, en la seva primera plana, que Sánchez claudica i força l'advocacia a retirar el càrrec de rebel·lió per l'1 d'octubre. Altres titulars són els de El Periódico, que avui obre la seva primera plana amb la informació que la universitat busca armes contra el frau. I aquesta, doncs, és bàsicament la informació que recullen les primeres planes portades dels diaris en el dia d'avui.
Doncs seguim amb altres titulars. Oriol Junqueras i Joaquim Forn, un any a la presó el dia que se sabran les peticions de penes.
Aquest divendres fa un any que són a la presó l'exvicepresident de la Generalitat i l'exconseller d'Interior. L'aniversari arriba precisament el dia que tant la Fiscalia General de l'Estat com l'Advocacia presentaran els seus escrits d'acusació per al judici del procés.
L'Audiència de Barcelona reobre el cas contra quatre guàrdies civils per l'1 d'octubre al Bages.
El jutjat de Manresa va decidir no fer-ho per l'audiència, però l'audiència ha acceptat els recursos que s'hi van presentar i ha reobert el cas. S'investigaran les actuacions dels agents.
Pablo Casado diu que Cospedal no ha mentit sobre les converses amb Villarejo.
Després de tres dies de silenci, el líder del Partit Popular ha dit que les explicacions de l'ex número 2 del partit són les adequades.
Xoc entre Rufián i Villalobos a la comissió del Congrés, on Acebes ha negat haver rebut sobres.
Gabriel Rufián ha lluït una samarreta que mostrava una imatge de l'entrada a la presó de l'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato i la frase és el mercat amic.
Donald Trump avisa que l'exèrcit podria disparar els migrants si els llancen pedres.
El president dels Estats Units ha assegurat que les tropes desplegades a la frontera amb Mèxic podrien obrir foc contra els migrants en cas que siguin atacats amb una pedra pels membres de la caravana procedent d'Hondures.
D'altra banda, una curiositat, morir-se a Catalunya pot costar el triple que la majoria de llocs de l'Estat.
Un extreballador d'una gran funerària admet que els obliguen a vendre els serveis més cars i a cobrar-ne altres que no són reals.
I en esports, a la Copa del Rei, el pla B de Rubi s'encalla i l'Espanyol perd a Cádiz per 2-1.
Un error flagrant de Roberto als 25 segons va condicionar el conjunt blanc i blau, que haurà de remuntar la tornada al seu estadi.
I Leo Messi i Umtiti fan un pas més en la seva recuperació en l'entrenament del Barça.
El davanter argentí ha completat l'entrenament amb el grup, mentre el central francès ha fet part de la sessió amb els companys.
Arribem ara mateix a les 8 i 10 minuts del matí.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa. Más que nunca, trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra: el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència, perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-36-37-63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, y son para ayudar.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Durant tot el mes d'octubre, l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 16es jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art. Tasteu una gran diversitat de menús de peix i marisc de qualitat que podreu gaudir en els millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú obtindreu una entrada gratuïta als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava. Gastronomia i ocis donen cita a Lloret de Mar. Més informació al web lloretdemar.org.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Un croissant, un mini o un bon esmorzar de forquilla. I just davant de la platja de Fanals? Ara, al restaurant Xaloc, obrim a les 8 del matí perquè gaudeixis de l'esmorzar amb la sortida del sol. Tenim menú diari amb copa de cava inclosa per 14 €. I els caps de setmana, 21,50. Peix i marisc fresc de la costa, arrossos. Recorda que també tenim menú per a grups. Cuina oberta tot el dia. Gaudeix de la brisa del mar amb els productes més frescos i de temporada. Restaurant Xaloc, a la platja de Fanals. Telèfon 972-36-80-03.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamá. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino.
Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano, carnes, pizzas y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Además, menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972 37 12 28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Qui diu que la cultura és avorrida? Si penses això és perquè encara no escoltes el programa Amb Cada Cultura. Tots els divendres a partir de les 9 del matí amb Rosa Giralt. Propostes de cinema, teatre i les millors sèries de televisió. Amb Cada Cultura, un espai obert per a totes les ments inquietes i despertes.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són les 8 i 16 minuts del matí. Molt bon dia a tothom. Obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres perquè avui arriba a Lloret la 21a edició de les Jornades de Cúllar amb una desena d'activitats. Des d'avui mateix, la Casa de Cúllar rebrà els paisans i celebraran el 14è aniversari d'agermanament amb una trobada que s'allarga fins diumenge a la tarda.
Avui els participants gaudiran d'una visita guiada als jardins de Santa Clotilde i una sessió de teatre i música. A les 10 de la nit es farà el sopar de germanor. L'endemà dissabte s'exposaran i es degustaran productes típics de la terra. Es farà la presentació del llibre Les manos del Alaví i hi haurà actuacions dels alumnes de diferents associacions culturals.
L'última jornada serà diumenge amb una cercavila des del pavelló municipal d'esports fins a la plaça de l'església, on se celebrarà la missa solemne. A partir de les 11, una hora més tard, es farà la missa rociera a la parròquia i després una rosada popular. El final de festa serà a 4:45 de la tarda amb DJ 21 i Jordi Gari.
El programa d'actes amb tots els horaris es pot consultar al web de l'Ajuntament i al Facebook de la Casa de Cúllar.
Donem pas a la nostra companya Maria Joan Comartí.
Saludem al president de la Casa de Cúllar, Dani Torrente. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com es presenta aquesta 14a edició de les jornades?
Bueno, espero que bé. Nosaltres sempre depenem del temps i, bueno, i esperant que arribin els paisans, que estan esperant-los, i bueno, en principi molt bé, molt bé, amb moltes ganes.
Quants paisans s'esperen?
Bueno, ahir van venir un autocar i avui esperem un altre. Ahir va venir la banda que farà el concert del divendres d'avui, d'aquesta tarda, i avui estan esperant bueno, que ve l'alcalde, bueno, la plana major, diguéssim.
Uh-huh. Són dies de molta celebració, de moltes activitats. Què és el que destacaríeu?
Bueno, sempre fem més o menys, no? Però aquest any tinc, perquè va ser una cosa que, un capritxo, que és la banda, que portem la banda del poble, que és l'escola de música de Cúllar, que s'ha convertit en associació, i bueno, i que la espero amb molta gana. I bueno, i el retablillo Don Cristóbal, que ho farem també després del concert, que ho fa Quantus Teatre, que la vaig mirar l'obra aquesta quan la van fer, crec que va ser a l'agost, a l'estiu. I, bueno, em va agradar moltíssim i volia que fessin una mena de... que és el retablillo, i és el que espero. També el dissabte farem la presentarà l'Albert Ribert, que és amic de l'autor. L'Albert Robert farà una presentació d'un llibre, Les manos de l'Alaví. Que ve l'autor i, en fi, farem una cosa molt bona, molt bonica.
Doncs moltes activitats. I, Dani, per què és important, perquè ja fa 14 edicions d'aquestes jornades, per què creieu que és important mantenir-les cada any?
Penso que és lo que ens proposàvem quan van inaugurar la Casa de Cúllar era això, no? Mantenir l'agermanament que diu, portem aquí, jo concretament porto 40 anys, i continuar, el que passa que no s'oblida el d'allí, el Cúllar, no s'oblida, però vivim aquí, a Lloret, i volem continuar sent com eren.
Una mica satisfets de les dues poblacions, diguéssim, unir-les.
Evidentment, bueno, faltaria més. Uh-huh. Porto, com t'he dit, porto 40 anys a Lloret, i més que a Cúllar. Però bueno, Cúllar és la meva mare, i Lloret, pues aquí tinc la meva filla, la meva neta, ho tinc tot, la meva família, amics, companys, ho tinc tot. I con jo, pues la resta de la gent que formem la casa de Cúllar.
Dani, deixa'ns aprofitar, ja que ho comentes, parles de la teva neta, fa poquet que has estat avi, per tant, aprofitem per enviar-te felicitacions de part de la ràdio.
Moltes gràcies.
I podríem dir que aquestes jornades de Cúllar són una cita consolidada, no?
Espero que sí. El que passa que, a veure, sempre el problema és el de sempre, és recursos. Recursos humans tenim, però bueno, falta econòmics, i jo espero que continuem. Per això et dic que nosaltres depenem molt de les jornades, depenem, la nostra associació depèn molt de les jornades, i espero continuar fent-les, perquè si no, bueno, tindríem problemes.
Perquè en general, en quin moment podríem dir que es troba ara mateix la casa de Cúllar?
Bé, és que no ho sé, tenim problemes, realment tenim problemes, però bueno, estem lluitant molt per continuar i aconseguir aquesta... És un fill meu, també. La Casa Cúllar és un fill nostre i no volem que es mori. I estem lluitant. I tenim ajudes de l'Ajuntament actual de Lloret, de l'Ajuntament de Cúllar, tenim ajudes i ho estem intentant. A veure, el temps ja ho dirà.
Problemes econòmics.
Sí, com sempre. Uh-huh. És el que te deia, que recursos humans tenim, però, claro, falta l'econòmic, que sempre és tot molt car, tot, el lloguer, el llum, tot, és caríssim, i bueno, i aquí estem lluitant.
Doncs, Dani, esperem que no decaiguin les forces i, en tot cas, sobretot, que vagin molt bé aquestes jornades de Cúllar. Molt bona celebració i moltíssimes gràcies un cop més per atendre'ns.
He d'aclarir que és el 14è aniversari de l'agermanament, però portem ja 20 anys fent-les, eh? 21, concretament.
21a edició de les jornades.
Sí, jornades, sí. És l'aniversari. L'aniversari de l'agermanament és el 14è, però ja portem 20, 21, ara no recordo bé.
Doncs...
Més o menys. Sí, amb moltes ganes i molt agradable tot, i molta ajuda que tenim de tothom. En fi, que estic molt orgullós de continuar fent-les, però ja t'he dit que m'agrada.
Doncs...
I espero que la gent, i sobretot que no es perdin el concert, aquesta tarda, vull dir, que no es perdin el concert, que és molt bonic, molt agradable, i va ser molt, molt, molt entranyable.
Doncs en prenem nota. Moltíssima sort i gràcies.
Gràcies a vostès per trucar-me.
Bon dia, bona hora.
8 i 23 minuts, moment ara per repassar els partits de competició més destacats del cap de setmana. Obrim esports. Comencem amb el Club de Futbol Lloret, que jugarà al camp del Sant Cugat aquest dissabte a les 6 de la tarda.
L'equip que entrena Albert Vall-Llosera arriba a la cita immers en una mala dinàmica de resultats i només ha pogut sumar un punt dels últims 12 que s'han disputat. Els rivals, per la seva part, tampoc passen per un bon moment i fa 4 jornades que no guanyen.
El tècnic explica que serà un partit difícil, però assegura que sortiran a buscar la victòria.
Molt difícil, un camp molt complicat, camp de dimensions més reduïdes que el nostre, on, bueno, sempre que vas a fora és molt complicat, i res, intentarem treballar-lo per anar a aconseguir la victòria. Jo crec que la setmana passada vam créixer amb sensacions, aquesta setmana crec que ens mereixíem més, molt més, intentarem la setmana que ve transmetre-ho dins el camp i sobretot en el resultat.
Seguim el repàs amb el Club Hoquei Lloret, que es desplaçarà aquest dissabte a la pista d'Alcaldes per jugar a partir de les 8 del vespre.
Els homes de Josep Codina, vuitens a la classificació, buscaran la tercera victòria de la temporada després de perdre a Igualada en la passada jornada. No ho tindran fàcil. Els rivals, que són tercers, han iniciat la temporada amb bon peu, només han perdut un partit i la resta han estat tot victòries.
Un dels capitans de l'equip, David Plaza, analitza el moment pel que passa al Lloret.
La situació de l'equip jo crec que és molt bona. Comptant que tenim entrenador nou, hem fet uns quants fitxatges, l'equip encara s'està adaptant, hem de començar a conèixer-nos una mica més tots, i portar 8 punts a aquestes alçades doncs, bé, és una cosa que ens motiva, ens ajuda a seguir millorant, i amb una mica més de tranquil·litat per encarar aquestes pròximes jornades. Si bé és cert que encara no hem fet res i que acabem de lluitar cada partit i intentar sumar els majors punts possibles, abans de que sobretot vinguin els equips de part dalt, tipus Barça, Liceu, on serà molt complicat sumar. Per això és en aquests partits on tenim una mica més d'oportunitats, és aprofitar-les, defensar molt bé i aprofitar aquestes oportunitats en atac que de moment sembla que estem aprofitant.
D'altra banda, el Club de Lloret s'enfrontarà al Vikings Prat. Serà aquest dissabte a 3:45 de la tarda en el pavelló del Molí.
Les jugadores que entrenen a Claudio Papalardo volen escalar posicions i sumar el quart triomf del curs. Ara mateix són cinquenes amb 7 punts, mentre que les rivals són setenes amb només un punt.
I acabem el repàs amb el sènior femení del bàsquet Lloret, que jugarà a casa davant del líder de la categoria, la Vall d'en Bas. Serà aquest diumenge a 1:15 del migdia en el pavelló del Molí.
Les lloretenques volen refer-se de la derrota de la passada jornada a la pista del Sant Celoni. S'enfrontaran a un equip que encara no ha perdut cap partit i que ocupa la primera posició.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim repassant altres activitats que s'han programat pel cap de setmana, però en aquest cas ens centrem en els més petits de la casa. Aquest dissabte, a 12:45 del matí, es durà a terme una nova sessió del Racó dels Contes amb una proposta titulada Cuentos de Otoño, de la mà de la companyia La Minúscula.
S'explicaran històries en castellà relacionades amb el temps de tardor i amb diferents animals com a protagonistes. La narració anirà a càrrec de la contista Meritxell Feixedes, que dona més detalls sobre aquesta activitat.
Vindré a explicar una sessió de contes per nens i nenes a partir de 3 anys aproximadament, llavors l'edat màxima no existeix. La mínima sempre la diem perquè els nens ens puguin entendre bé i seguir bé la història, i seran contes una mica del temps, no? Contes de tardor, contes que ara venen de gust escoltar, que passen en uns dies així com aquests, a vegades plujosos o una mica secs, i amb molt d'humor, com sempre fem nosaltres a La Minúscula, que intentem que els nostres contes siguin divertits.
Les històries estan adreçades a infants a partir de 3 anys, que també participaran en l'explicació dels contes a través de sorolls i la interpretació dels personatges. L'objectiu principal és fomentar la lectura i desenvolupar la imaginació dels més petits.
Aquests contes s'expliquen a les biblioteques per fomentar la lectura, no? Aquest és el gran objectiu de fer aquestes sessions de contes així orals, no? Aleshores, la idea és que els nens aprenguin sobretot a escoltar, a desenvolupar la seva imaginació quan ens estan escoltant i poder crear totes aquestes imatges i tot aquest món abstracte d'alguna manera, i que comencin a lligar, a entendre, a associar que les coses molt divertides i emocionants les trobem en els llibres que han de llegir.
L'activitat és gratuïta. Començarà a 12:15 del matí a la sala infantil de la Biblioteca Municipal.
Més propostes. Aquest dissabte, l'Esplai Shalom organitza un parell d'activitats inspirades a la festa del Halloween. Per als més petits, ha muntat una gincama al pati de l'Arol, al costat de la parròquia de Sant Romà. I per als més atrevits, el que anomena la Casa de la Por, una espècie de túnel del terror que recorre l'antiga discoteca Les Cueves.
Un dels monitors de l'Esplai, Cristóbal Marchant, recomana als petits venir disfressats. Així s'ho passaran encara millor. L'escoltem.
Doncs sí, a l'Esplai celebrem el Halloween com cada any d'una manera original, diferent, divertida. Ens agrada aquesta festa perquè és una cosa poc comuna en aquest poble. I demanem als nens que vinguin disfressats, així s'ho passaran millor. Recordeu que tant la gincama com la Casa de la Por són activitats obertes a tothom.
Les dues activitats de l'Esplai Shalom són obertes a tothom i gratuïtes. La gimcana comença a les 5 de la tarda a l'Arol i la Casa de la Por a 7:45 a les Cueves.
D'altra banda, també aquest dissabte a les 6 de la tarda s'inaugura un nou taller infantil titulat Upesques, en què els més petits sabran tots els secrets de la pesca.
És una activitat adreçada a nens i nenes a partir de 4 anys que es farà cada dissabte d'aquest mes de novembre. Els participants faran el seu propi joc de pescar i adquiriran nous coneixements, ho explica la cap de l'Unitat de Patrimoni Cultural, Anna Fuentes.
És un joc que podran pescar, però és un joc en el que aprendran moltes coses del museu, eh? Tot i que siguin petits, no és un joc que van a pescar i prou. És un joc en el que tenen un aprenentatge lúdic, òbviament, on te poden aprendre moltes coses de Lloret que després són coneixements que podran aplicar doncs, a l'escola i en altres àmbits.
Les places són limitades. Les entrades, que tenen un preu general de 4 euros, es poden adquirir al Museu del Mar, al telèfon 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat. Els infants que hi participin hauran d'estar acompanyats per un adult. Hem arribat a 9:15 del matí. I ens tornem a interessar per la previsió meteorològica dels pròxims dies. Tenim preparat amb Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem aquest divendres encara amb núvols que no són del tot espessos, però es faran més espessos segurament a mesura que avanci el dia. Ens està creuant un front que no és molt actiu, no deixarà pluja, però sí que mantindrà el cel enterbolit avui i fins i tot en alguns moments el pot arribar a tapar del tot. De totes maneres, insistim, no caldrà el paraigua i de cara als dies vinents seguiran els canvis de temps. Aquest dissabte començarà amb sol, però de cara a la tarda i vespre els núvols poden tornar a anar en augment. Diumenge pot començar, de fet, amb bastants núvols també, igualment, però sembla que les possibilitats de pluja en aquest altre canvi de temps seran molt escasses. I en tot cas haurem d'esperar a dilluns, sobretot entre dilluns a última hora i dimarts al matí, sembla bastant probable una nova tongada de pluges que podrien ser fins i tot abundants. Sembla que serà bastant curta i que podria fins i tot afectar-nos bàsicament durant la nit, aquesta tongada de pluges, però també s'entreveu bastant probable igualment de cara a aquestes últimes hores de dilluns de la setmana que ve. Pel que fa a les temperatures, els dies vinents es mantindrà aquesta sensació ja més normal de tardor, fins i tot el termòmetre pujarà una mica de cara a diumenge, que serà el dia més suau de moment d'aquest inici de novembre, però caldrà tenir en compte el vent, que tot i que es deixarà sentir sobretot al nord de la Costa Brava, també en forma de tramuntana una mica gregalada, s'anirà deixant sentir fins i tot a la selva marítima aquesta tarda i demà al matí, fet que farà que la sensació de fred augmenti o sigui una mica més notable del que marqui el termòmetre.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. 10 graus de temperatura amb un 91% d'humitat, això a la zona del Rieral, a la caserna de la policia local, al carrer Sant Pere, 12 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I fem un repàs a les portades dels diferents diaris. Comencem per l'edició gironina del diari El Punt, que titula Allau de solidaritat. És una doble portada en què El Punt Avui publica mig miler de cartells, obra d'artistes coneguts i de molta gent anònima en suport als presos polítics catalans. Hi ha dos titulars més a la portada del diari El Punt. Una en plana nacional que diu l'advocat de l'Estat afegirà la sedició al delicte de malversació. La Fiscalia presentarà també avui la curació i mantindrà la rebel·lió. I a Girona marxa el mal temps i les fires llueixen per Tots Sants. Girona es torna a desbordar de gent el dia gran de la festa. I seguim amb la portada ara del diari de Girona, que titula, també sobre les fires de Sant Narcís de Girona, el bon temps permet omplir Girona de gent i actes. El nombre de visitants de la fira de mostres cau un 11,3% per la pluja i el fred. I les barraques volen un tracte similar al dels firaires que poden allargar l'estada. Més titulars del diari de Girona. La sanitat pública no pot atendre totes les peticions de fecundació in vitro. Apunta que n'hi ha 3.200 dependents a tot Catalunya, 147 de les quals són a les comarques gironines. D'altra banda, Pere Navarro vol limitar a 30 km l'hora la velocitat als carrers de les ciutats. Diu que el director general de Trànsit també proposa retirar 6 punts del carnet per l'ús del mòbil. Més titulars del diari de Girona. Una reforma d'Hisenda pujarà els impostos autonòmics. A Bellcaire, l'Ajuntament suspendrà la tramitació del camp de vol. Alerta per la construcció d'una granja ha tocat un estany de l'Albera. A Girona, un atracament frustrat a una joieria acaba amb dos detinguts. I també dos apunts més, un amb una fotografia dels marrecs de Salt durant l'intent d'ascens per les escales a la catedral, i també diu jornada de futbol i passeig pel barri vell. Els gironins i visitants van poder gaudir de l'entrenament amb les portes obertes del Girona Futbol Club.
Més titulars de la jornada, a la resta de diaris, El País obre amb la notícia: l'advocacia de l'Estat acusarà de sedició els líders del procés. El diari Ara, en la mateixa línia, l'advocacia de l'Estat acusarà de sedició i no de rebel·lió. La Vanguardia, també. L'advocacia de l'Estat rebaixa de rebel·lió a sedició. L'ABC, però, explícitament titula avui la seva portada: Sánchez segueix cedint. La Razón, també en la mateixa línia: Sánchez consuma el gest. L'advocacia de l'Estat no veu rebel·lió. El Mundo diu: Sánchez claudica i força l'advocacia a retirar el càrrec de rebel·lió per l'1 d'octubre. I també al Periódico llegim la notícia que la universitat busca armes contra el frau.
I seguim amb més titulars que deixa la jornada. Oriol Junqueras i Joaquim Forn, un any a la presó, el dia que s'ha sabrat les peticions de penes.
Aquest divendres fa un any que són a la presó l'exvicepresident de la Generalitat i l'exconseller d'Interior. L'aniversari arriba precisament el dia que tant la Fiscalia General de l'Estat com l'Advocacia presentaran els seus escrits d'acusació per al judici del procés.
L'Audiència de Barcelona reobre el cas contra 4 guàrdies civils per l'1 d'octubre al Bages.
El jutjat de Manresa va decidir no fer-ho, però l'audiència ha acceptat els recursos que s'hi van presentar i ha reobert el cas. S'investigaran les actuacions dels agents.
Pablo Casado diu que Cospedal no ha mentit sobre les converses amb Villarejo.
Després de 3 dies de silenci, el líder del Partit Popular ha dit que les explicacions de l'ex número 2 del partit són les adequades.
Xoc entre Rufián i Villalobos a la comissió del Congrés, on Acebes ha negat haver rebut sobres.
Gabriel Rufián ha lluït una samarreta que mostrava una imatge de l'entrada a presó de l'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato i la frase: és el mercat, amic.
Donald Trump avisa que l'exèrcit podria disparar als migrants si els llancen pedres.
El president dels Estats Units ha assegurat que les tropes desplegades a la frontera amb Mèxic podrien obrir foc contra els migrants en cas que siguin atacades amb una pedra pels membres de la caravana procedent d'Hondures.
Morir-se a Catalunya pot costar el triple que la majoria de llocs de l'Estat.
Un ex-treballador d'una gran funerària admet que els obliguen a vendre els serveis més cars o a cobrar-ne altres que no són reals.
En esports, a la Copa del Rei, el pla B de Rubi s'encalla i l'Espanyol perd a Cádiz 2-1.
Un error flagrant de Roberto als 25 segons va condicionar el conjunt blanc i blau, que haurà de remuntar a la tornada al seu estadi.
I una notícia que t'agrada molt, Josep: Leo Messi i Umtiti fan un pas més en la seva recuperació a l'entrenament del Barça.
El davanter argentí ha completat l'entrenament amb el grup, mentre el central francès s'ha fet part de la sessió amb els companys, com cal.
Com cal, i tant.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs dues referències a Lloret de Mar. Una, a la pàgina 49 del diari El Punt, en què s'expliquen els diferents actes que es fan avui a les jornades de Cúller. Hem entrevistat, recordem, al principi d'aquest Bon Dia, Bona Hora, el president de la Casa de Cúller, Dani Torrente. S'informa que al matí al pavelló hi haurà la rebuda dels paisans amb botifarra i vi de la terra. A la 1 de la tarda, visita guia dels jardins de Santa Clotilda. A les 7, el teatre de Lloret, el concert de l'associació musical cullerense El Alaví, i tot seguit la representació del Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca a càrrec de Quantos Teatre, i a les 10 de la nit el sopar de Germanó. I des de la funerària de Sant Romà ens informen que ahir va morir Montserrat Mateu Inualar, de 61 anys, natural d'Arenys de Mar, vivia aquí a Lloret de Mar, estava casada, i l'enterrament serà aquest dissabte a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Aquest diumenge comencen les festes de Sant Romà tot xino-xano.
Xinuxano, sortir de les 9 del matí de la plaça de la Vila, passant pel camí vell fins a arribar a Sant Pere del Bosc. En arribar, botifarrada, pa amb tomàquet, vi de Lloret i audició de sardanes. Anada a Sant Pere del Bosc amb el Xinuxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són les 8 i 39 minuts del matí i seguim amb més temes en el Bon Dia, Bona Hora i obrim ara Plana Cultural, una prova de selecció dirigida per un programa informàtic ferotge que va donant ordres i quatre dones disposades a donar-ho tot. D'aquesta manera es presenta la funció Les Expertes, un espectacle de circ que arriba aquest dissabte a Lloret.
Les protagonistes van obtenir fins... van obeint fins que s'enfronten al programa corporatiu per dir no, trencant d'aquesta manera era els estereotips establerts. Plegades decideixen unir-se i fer art en moviment a través de diferents disciplines de circ. Es tracta d'una crítica a la situació laboral que han d'afrontar algunes dones. En dona més detalls la directora de la funció, Ángeles Vázquez.
Las Expertas es un espectáculo de circo de mujeres donde hay una dramaturgia interna que habla de las mujeres en el mercado laboral. Pero ante todo es un espectáculo de circo, de mujeres fuertes y cada una con un carácter muy diferente, donde lo que va a ver el público es eso, es la destreza de cuatro grandes artistas.
Hi participen quatre artistes: Maria Mateo, amb corda aèria i dansa; Sandra Carrasco, amb hula hoops i equilibri amb objectes; Ana Esteban Triques, amb vertical pulse; i Susana Dito, amb clown i cèrcols xinesos. Es troben sota la direcció de Juan Antonio Moreno i la mateixa Ángeles Vázquez, que forma la companyia Albadulaque d'Extremadura, que sempre té present el circ i la dansa a les seves obres.
La companyia Albadulaque ja lleva más de 18 años en activo, con un primer espectáculo que se presentó en el año 2000 en Francia. Desde entonces hemos hecho cinco producciones y una coproducción con el Festival Internacional de Mérida. Y es una compañía que trabaja siempre con la multidisciplinaridad. El circo va a estar siempre presente, la danza va a estar siempre presente, en muchos de nuestros espectáculos está el flamenco presente y la música también es una gran herramienta que utiliza la compañía para fortalecer y como medio de expresión.
L'espectacle és aquest dissabte a les 9 de la nit al teatre. El preu de les entrades és de 12 euros. És una activitat en col·laboració amb l'Associació de Dones L'Aurora. Al final de la funció, per tant, hi haurà un col·loqui.
I aquesta no és l'única funció que acull el teatre aquest cap de setmana. Per diumenge es durà a terme l'espectacle Contraescena, a càrrec de la companyia Funambulistes.
Es tracta d'una comèdia creada des de diferents mirades sobre la dona artista i participen tres intèrprets: Ana Hernández, Mai Teol Medilla i Lila Horowitz. Els espectadors coneixeran el costat més íntim de les protagonistes, que han estat abandonades per l'amor, s'han hagut d'allunyar dels fills i la seva casa i han de calmar la seva ansietat amb pastilles. Tot plegat suposa una gran càrrega que les pot catapultar a les estrelles o deixar-les a l'oblit.
La sessió, que té una hora de durada, és aquest diumenge a les 7 de la tarda al teatre. El preu de les entrades és de 16 euros. Parlem amb una de les actrius de l'espectacle, és Maite Olmedilla. Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué podremos ver este domingo con Contraescena?
Bueno, pues con Contraescena lo que el público va a poder ver es una comedia, en verdad, sobre tres mujeres que son artistas y que en principio comienzan pues a una gira muy exitosa, ¿no? O sea, el show comienza con un sueño que se empieza a realizar y que luego pues va a traer más sorpresas de las que ellas y contratiempos de lo que ellas esperan, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego todo esto nosotros lo contamos de una manera muy particular, que es sin palabras y con tres instrumentos: un violín, una viola y un contrabajo, el teatro físico, y también hay bastante música vocal en el espectáculo.
Son unas mujeres las de la historia que viven una situación complicada, ¿no?
Sí, bueno, un poco como todos en estos tiempos, ¿no? De complejidad y de saturación de cosas, de tareas, de exigencias, de necesidades, ¿no? Es como que las tres empiezan esa gira que desean muchísimo, ¿no? Pero claro, luego empiezan a surgir las diferencias que entre ellas existen, la distancia, todos los problemas que ellas tienen como personas, digamos, normales, afloran en esa gira, ¿no?
Y no sé si podemos decir que es una función que invita a la reflexión del espectador.
Sí, nuestros espectáculos también, con el primero tocábamos un poco el tema de la crisis, porque ellas aparecían en un banco, una carta de despido, y en este espectáculo también, aunque el espectador se divierte mucho y todo pasa como muy en un segundo plano, ¿no? Creo que hay un mensaje final muy claro, que es que ellas deciden romper un poco con las cosas que las encadenan, ¿no? Con esas cosas que a lo mejor como mujeres pues parece que tenemos que llevar a cuestas sí o sí, y ellas en un momento determinado pues deciden que no, que quieren seguir adelante, pero sin a lo mejor tener que cargar tanto con las responsabilidades familiares o sin tener que depender de una idea del amor como platónico, romántico, o las exigencias también que ellas se imponen de perfección, de superwoman, ¿no? Todo eso se en un momento dado de la obra se rompe contra eso, ¿no?
Y ahora nos decías que no se usa la palabra. ¿Cómo es la puesta en escena, entonces?
Bueno, la puesta en escena son, vamos a ver, tres camerinos móviles que se van a ir moviendo, o sea, dando esa sensación de cambio de lugar. Y luego también hay un diseño de iluminación muy importante, porque nosotras siempre trabajamos con la luz como si fuera un personaje más, ¿no? Y nos ayuda a crear ambientes diferentes, o sea, espacios diferentes. Y después es increíble cómo los cuerpos, el movimiento y con la música y con el gesto, pues son capaces de narrar totalmente sin dificultad una situación, ¿no?
¿Cuánto tiempo hace que hacéis esta obra, Maite?
Con la cena se estrenó el año pasado, en septiembre, en los teatros del Canal de Madrid. O sea, acabamos de pasar la línea del año. Y nada, está siendo un aprendizaje muy, muy intenso, porque una segunda producción para una compañía es un proceso muy complicado. Sobre todo porque con el primer espectáculo alcanzamos, digamos, un reconocimiento de premios y de éxito pues muy, muy inesperado, muy fuerte. Y entonces con Contrasena sentimos desde el principio una expectativa, una presión brutal, brutal. Y entonces ha sido difícil, digamos, como encajar todo eso, ¿no? Como compañía. Pero bien, o sea, estamos muy contentos. La gira que hemos hecho este año está siendo maravillosa. Y el público, yo creo que en esta historia encuentra un testimonio muy actual. Y entonces hay una respuesta. Hace la semana pasada estuvimos en Badajoz con entradas agotadas en 700 personas, o sea, como hay algo también que sigue ahí del efecto funambulista, que es muy, muy importante con el público, ¿no? Muy, muy intenso.
Pues Maite Olmedilla, actriz del espectáculo, muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien la función.
Muchas gracias a vosotros.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són les 8 i 48 minuts del matí. Seguim amb més temes. El Xino Xano també ho té tot a punt per l'excursió del pròxim diumenge a Sant Pere del Bosc per donar la benvinguda a la Festa Major de Sant Romà.
La sortida es farà a les 9 del matí a la plaça de la Vila. Es passarà pel camí vell fins a arribar a Sant Pere del Bosc, on es farà un esmorzar amb botifarra, pa amb tomàquet i vi de Lloret. Després, a partir d'un quart d'11, hi haurà una audició de sardanes amb la cobla Flama de Farners, que interpretarà a la segona, que interpretarà sardanes a la segona part amb tres peces lloretenques, a Lloret de Mar, de Ricard Viladesau, Vall Esplai, de Domènec Moner, i el xinoxano de Lloret, de Molina Albertí.
A més, a la mitja part de les sardanes hi haurà l'actuació de la Unió Coral Lloretenca a l'interior de la capella. Escoltem un membre del xinoxano, Carles Carbonell.
Tots els que vulguin podran esmorzar pa, tomàquet i botifarra, vi, i un cop fet l'esmorzar tenim audició de sardanes i cant del coro. Una festa d'aquestes ja entranyables o tradicionals, o digue-li com vulguis, però que any rere any ens porta molta gent allà a Sant Pere del Bosc i agrada, no? És una cosa que agrada perquè és un matí diferent, no? A part de la caminada, tens la caminada, tens la botifarrada, tens les sardanes, i bé, és una manera de començar la festa major.
Al llarg de la jornada es farà el sorteig d'uns lots de la terra amb l'objectiu de subvencionar la festa.
I seguim amb més activitats. Aquest diumenge el barri dels Pescadors celebrarà la seva tradicional castanyada.
El president de l'Associació de Veïns, Pere Calventús, Pere Calventus, volem dir, explica com es presenta aquesta cita que s'organitza cada any.
Fa poc que hi hagi pluja, això és com es presenta, però bé, normalment és la castanyada que fem cada any. Comencem a les 6 de la tarda a preparar-ho i a les 7 doncs, ja venen els veïns. És una cosa petiteta, eh? Vull dir, a nivell molt petit, on hi ha castanyes, boniatos, panellets, de moscatell i beguda per als que no bevem alcohol. Bé, una coseta senzilla, discreta i pel barri.
Hi haurà uns 10 quilos de castanyes, 5 de panellets i una cinquantena de moniatos. Es començaran a preparar a partir de les 6 de la tarda i es repartiran a les 7.
En aquesta castanyada habitualment s'hi reuneixen unes 60 persones.
Sí, gravant. L'any 2007, els primers visitants del Museu del Mar de Lloret de Mar van desaparèixer en estranyes circumstàncies. Ningú no sap què va passar ni per què no en van poder sortir. Des d'aquell dia, el museu ha estat tancat al públic. No hi ha entrat ningú més. Sembla talment un museu fantasma. El temps sembla que s'hagi aturat des del dia de la inauguració. Avui, aquest reporter de Tele Lloret i un grup de voluntaris ens atrevim a entrar-hi per relatar-vos tot el que ens hi trobem a dintre. Un moment. Què és això? Oh, Déu meu! Oh, no!
Aquest és el relat introductori de Museu Inferno, el nou joc d'Escape Room que s'ofereix demà i tots els dissabtes del mes de novembre al Museu del Mar. Es tracta d'una proposta teatralitzada amb personatges que van donant pistes als participants.
Com en altres Escapes Room, el Museu Inferno, que transcorre en un ambient de por i misteri, dona una hora de temps als participants per poder sortir.
Des de la ràdio hem tingut la sort de poder parlar amb els primers supervivents, uns quants voluntaris que ja han escapat d'aquest Museu Inferno. Els escoltem.
El meu cosí es va perdre, va venir aquí, i la veritat és que tenia curiositat per saber on era, com que havia passat, i realment l'he trobat, però en unes condicions horroroses.
Ja m'ha anat implicant, ara un deia una cosa, ara l'altra, anàvem buscant pistes, i bueno, per últim hem acabat tots corrent per la casa, un baixant dos nivells a baix, l'altre per buscar, aviam, una cosa, l'altre per buscar l'altra.
És com molta tensió que tu alliberes, mentre estàs fent, dient quant temps queda i estàs allà rebuscant, em sembla que és molt intens, a mi m'agrada molt.
Com els altres jocs d'escapament d'aquest estil, els participants han de fer pinya, han de fer equip per poder superar plegats els reptes que es planteja Museu Inferno.
La diferència amb altres Escape Room és que hi ha personatges que van tocant pistes, ho explica l'actor Joan Romà Ortiz.
Aquesta una mica és la idea i la gràcia de tot plegat, no? Que els personatges t'aportin, doncs, emocions, a part de pistes.
Museu Inferno va adreçat a públic adult a partir de 12 anys. Les places són limitades, com hem dit, queden les últimes ja disponibles. L'activitat que s'ofereix tots els dissabtes del mes de novembre comença a les 8 del vespre. La venda d'entrada s'ha de fer a través del Museu del Mar al telèfon 972 36 44 54 o bé al web patrimoni.lloret.cat.
Bon dia, bona hora.
Ara són les 8 i 53 minuts del matí, recta final i moment per repassar els partits de competició esportiva més destacats del cap de setmana. Comencem amb el Club de Futbol Lloret, que jugarà al camp del Sant Cugat aquest dissabte a les 6 de la tarda.
L'equip que entrena Albert Vallucera arriba a la cita immers en una mala dinàmica de resultats i només ha pogut sumar un punt dels últims 12 que s'han disputat. Els rivals, per la seva part, tampoc passen per un bon moment i fa 4 jornades que no guanyen.
El tècnic explica que serà un partit difícil, però assegura que sortiran a buscar la victòria.
Molt difícil, un camp molt complicat, camp de dimensions més reduïdes que el nostre, on, bueno, sempre que vas a fora és molt complicat i res, intentarem treballar-lo per anar a aconseguir la victòria. Jo crec que la setmana passada vam créixer amb sensacions, aquesta setmana crec que ens mereixíem més, molt més. Intentarem la setmana que ve transmetre-ho dins el camp i sobretot en el resultat.
Seguim el repàs amb el Club Hoquei Lloret, que es desplaçarà aquest dissabte a la pista d'Alcaldes per jugar a partir de les 8 del vespre.
Els homes de Josep Codina, vuitens a la classificació, buscaran la tercera victòria de la temporada després de perdre Igualada en la passada jornada. No ho tindran fàcil. Els rivals, que són tercers, han iniciat la temporada amb bon peu. Només s'han perdut un partit i la resta han estat tot victòries.
Un dels capitans de l'equip, David Plaza, analitza el moment pel que passa al Lloret.
La situació de l'equip jo crec que és molt bona. Comptant que tenim entrenador nou, hem fet uns quants fitxatges, l'equip encara s'està adaptant, hem de començar a conèixer-nos una mica més tots, i portar 8 punts a aquestes alçades, doncs, bé, és una cosa que ens motiva, ens ajuda a seguir millorant, i amb una mica més de tranquil·litat per encarar aquestes pròximes jornades, si bé és cert que encara no hem fet res i que acabem de lluitar cada partit i intentar sumar els majors punts possibles, abans de que sobretot vinguin els equips de la part dalt, tipus Barça, Liceu, on serà molt complicat sumar. Per això és en aquests partits on tenim una mica més d'oportunitats, és aprofitar-les, defensar molt bé i aprofitar aquestes oportunitats en atac que de moment sembla que estem aprofitant.
D'altra banda, el Club de Lloret s'enfrontarà al Vikings Prat. Serà aquest dissabte a 5:45 de la tarda en el pavelló del Molí.
Les jugadores que entrena Claudio Papalardo volen escalar posicions i sumar el quart triomf del curs. Ara mateix són cinquenes amb 7 punts, mentre que les rivals són setenes amb només un punt.
I acabem el repàs amb el sènior femení del bàsquet Lloret, que jugarà a casa davant del líder de la categoria, la Vall d'en Bas. Serà aquest diumenge a 1:15 del migdia en el pavelló del Molí.
Les lloretenques volen refer-se de la derrota de la passada jornada a la pista del Sant Celoni. S'enfrontaran a un equip que encara no ha perdut cap partit i que ocupa la primera posició.
Bon dia, bona hora.
I seguim amb altres activitats que s'han programat pel cap de setmana, a la recta final d'aquest Bon Dia, Bona Hora. En aquest cas, ens centrem en els més petits de la casa. Aquest dissabte, a 11:45 del migdia, es durà a terme una nova sessió del Racó dels Contes amb una proposta titulada Cuentos de Otoño, de la mà de la companyia La Minúscula.
S'explicaran històries en castellà relacionades amb el temps de tardor i amb diferents animals com a protagonistes. La narració anirà a càrrec de la contista Meritxell Feixedes, que dona més detalls sobre l'activitat.
Vindré a explicar una sessió de contes per nens i nenes a partir de 3 anys aproximadament, llavors l'edat màxima no existeix. La mínima sempre la diem perquè els nens ens puguin entendre bé i seguir bé la història, i seran contes una mica del temps, no? Contes de tardor, contes que ara venen de gust escoltar, que passen en uns dies així com aquests, a vegades plujosos o una mica secs, i amb molt d'humor, com sempre fem nosaltres a La Minúscula, que intentem que els nostres contes siguin divertits.
Les històries estan adreçades a infants a partir de 3 anys que també participaran en l'explicació dels contes a través de sorolls i la interpretació dels personatges. L'objectiu principal és fomentar la lectura i desenvolupar la imaginació dels més petits.
Aquests contes s'expliquen a les biblioteques per fomentar la lectura, no? Aquest és el gran objectiu
de poder, de, bueno, de fer aquestes sessions de contes així orals, no? Aleshores, la idea és que els nens aprenguin, sobretot, a escoltar, a desenvolupar la seva imaginació quan ens estan escoltant i poder crear totes aquestes imatges i tot aquest món abstracte, d'alguna manera, i que comencin a lligar, a entendre, a associar que les coses molt divertides i emocionants les trobem en els llibres que han de llegir.
L'activitat és gratuïta, començarà a 11:45 del matí a la sala infantil de la Biblioteca Municipal.
I arribem d'aquesta manera al punt final del Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres 2 de novembre, recordant que Lloret de Mar celebra des d'avui la 21a edició de les Jornades de Cúllar amb una desena d'activitats. Avui mateix, des de la Casa de Cúllar, rebran els paisans i celebraran el 14è aniversari d'agermanament amb una trobada que s'allarga fins diumenge a la tarda. Aquest divendres els participants gaudiran d'una visita guiada als jardins de Santa Clotilde i una sessió de teatre i música. A les 10 de la nit es farà el sopar de germanor. L'endemà, dissabte al matí, s'exposaran i es degustaran productes típics de la terra, es farà la presentació del llibre Les Manos del Alaví i hi haurà actuacions dels alumnes de diferents associacions culturals. L'última jornada serà diumenge amb una cercavila des del Pavelló Municipal d'Esports fins a la plaça de l'Església, on se celebrarà la Santa Missa a partir de les 11. Una hora més tard es farà la Missa Rociera a la parròquia i després una arrossada popular. Posem el punt final. El Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres. Gràcies per la companyia. Els deixem ara amb el programa Amb Cada Cultura.
Bon Dia, Bona Hora.